Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que el 70% dels cirurgians plàstics catalans han atès pacients amb complicacions derivades de clíniques estrangeres de baix cost. És una xifra que dona la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i que adverteix dels riscos d'aquest turisme estètic, un fenomen, per cert, a l'alça els últims anys. També hem passat per Madrid, on el Partit Popular acusa Pedro Sánchez d'haver après feminisme als prostíbuls, una declaració molt cridanera d'Alberto Núñez Feijóo, que fa referència als suposats negocis del sogre de Pedro Sánchez en aquest sector, el dels prostíbuls. Això en ple escàndol per l'anomenat cas Salazar, en què els socialistes admeten que no van atendre bé denúncies internes d'assetjament sexual contra un càrrec del partit del PSOE. I ens hem recordat, també us hem recordat, que des d'avui la mascareta torna a ser obligatòria als centres de salut i a les residències de gent gran pels més grans de 6 anys. L'objectiu és frenar els contagis d'una grip que ja marca xifres que no es veien des de molt abans de la pandèmia. El pic es continua perfilant de cara a Nadal i preocupa que les trobades familiars d'aquelles dates acabin provocant un segon rebot de contagis uns dies després. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem destacar-hi, Joan Bota?
Doncs que el govern i els regants del Canal d'Urgell han acordat ajornar les votacions del projecte de modernització i crearan un grup de treball per introduir-hi millores. La iniciativa s'ha aprovat en una assemblea de la falta de consens de l'actual proposta, que ha estat rebutjada majoritàriament a les votacions que s'han fet fins ara. Ho ampliem des de Mollerussa per a Joan Álvarez.
Hola, bona tarda. El conseller Òscar Ordeig ha dit que s'ajornen les votacions de les col·lectivitats i la prevista per al 21 de desembre, on s'havia de votar de forma general el projecte de modernització.
Posposar les votacions de la modernització del Canal d'Urgell per tal de crear un grup de treball, un calendari, estudiar noves propostes, també aclarir dubtes i també parlar-ne amb les diferents col·lectivitats, amb la Junta, amb el Ministeri. Hem de fer alguns replantejaments i, per tant, necessitem temps.
Per la seva banda, el president dels regants, Amadeu Ros, confia que la votació final es pugui fer com a molt tard al febrer.
Espero que no sigui molt retard tot això, que millor finals de gener, principis de febrer, hi ha ganes de govern de la Generalitat de tirar endavant la modernització i que es pugui començar l'any que ve.
El projecte de modernització està pressupostat en més de 1.000 milions d'euros.
A les Illes han rescatat més de 300 migrants els últims dos dies. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil ha informat que han rescatat o interceptat 315 persones en el marc de les 19 actuacions coordinades en aigües pròximes a Cabrera, Formentera, Eivissa i Mallorca. Només l'última matinada han arribat des d'Algèria 6 pasteres que duien més d'un centenar de persones a bord. A Madrid, l'exministre socialista José Luis Ábalos desafia el Congrés i demana que el deixin votar des de la presó. Ho fa just després que el Suprem hagi deixat via lliure al Congrés perquè el suspengui com a diputat, Pol Abrujats.
No hi ha precedents de cap cas similar i els lletrats del Congrés hauran d'estudiar si Ábalos pot votar des de Soto del Real. L'exministre juga la seva última carta per mantenir el vot. Considera que el reglament li permet votar a distància, però estant empresonat i pendent de judici, el Congrés entén que se l'ha de suspendre de sou i feina mentre sigui a la presó. La decisió final serà de la mesa, que reunirà en les properes hores. Si Ábalos manté l'acte, però no pot votar, suposarà un vot menys per a Pedro Sánchez, un problema més per la fràgil majoria de l'investidura.
I de Madrid a Lleida, on el mosso jutjat per tràfic de drogues a l'Audiència de Lleida ha negat la seva implicació en aquesta trama, acusada d'importar 620 quilos de cocaïna des de Panamà. És la partida més gran confiscada mai a Ponent. Lleida, Estela Busoms.
Bona tarda. Només ha reconegut haver intercedit en el lloguer de la nau industrial de Lleida on havia d'arribar la droga, però sense saber res de les intencions criminals de l'entramat. Així responia el seu advocat.
Sobre si sabia usted o conocía d'alguna manera que era para introducir droga en España.
No, era para guardar vehículos. Es que no tengo más información. No se ve ni el tamaño de los vehículos, siquiera.
En canvi, membres de la Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra han explicat com unes escoltes policials van vincular el mosso amb els 620 quilos de cocaïna i que va finançar-ne la compra a través de factures falses. La Fiscalia demana per al mosso jutjat a 9 anys de presó i una multa de 66 milions.
Passant 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb l'Oriol Marc, cap de Política de Nació Digital. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
Què tal? Com estem?
S'ha acabat amb les cadires, no? Què estàs fent?
Bueno, perquè me n'havíeu posat una que semblava Torre Bruno.
És la de Joan estava. Bota. Joan Bota sempre la deixa a baix de tot. No sé per què, són manies, sí, i tal, veus? Sí. I sempre la deixa a baix de tot. Jo també, alguna vegada que vinc a fer algun butlletí després que hagi segut ell, sembla que et seus al pis de sota.
Ah, sí, doncs sí, fatal. Jo he cregut que era alguna espècie de conspiració.
No, ho tinguis a... no ha estat cap mena de mala fe, simplement és la cadira que tenia el Joan, que té aquesta mina de Joan, ha anat la cadira. A veure, que... és que sempre comencem a parlar i algú que em mira inquisitivament com volent dir, puc parlar?
Clar, perquè és que vull dir
alguna cosa. Però
no puc parlar hasta que digui Abacus.
Doncs vinga, patrocinador.
A veure si havia
aquest
canviat.
Aquest Nadal, Abacus és més. A les nostres botigues i al web hi trobaràs els millors regals per llegir més, crear més i jugar més. Abacus patrocina aquest espai.
És que em sento molt observat, perquè et vaig mirant, que em vas mirant com l'hem dit, va, tira la publicitat perquè pugui parlar.
Jo trobo que això no està ben organitzat, en el sentit de que parlen aquí tres persones, tal, un està esperant, ha d'esperar que li passin al patrocinador. Bueno, però, clar, perquè a mi se m'acudeixen les coses al moment. Clar. No pensis que vinc amb una cosa molt preparada, saps què vull dir? O sigui, no és allò de treure 25 fulls. És el que se n'ha anat ara, el que
sí,
posa la cadira a terra?
Sí.
O sigui, és el mateix que posa la cadira al fons i l'ordinador més alt que el de ningú?
Imagina't, li estàs tomant totes les pegues a Joan Bota,
Però això és molt estrany, no?
Per què?
Que mire de baix a dalt les notícies.
No ho sé.
O sigui, jo perquè la Catalunya ho entengui, l'ordinador, la pantalla la té a tres pams de la taula d'altura.
Sí.
I ell, segons vosaltres, es fot a la cadira baix de tot.
Sí.
És una cosa... O sigui... Per lo que és aquest noi, les dents li tocaran al ratón, al trackpad aquest.
I no és deforme.
No,
és un noi normal.
No.
Com tu.
Segons la Juliana Canet, és el sex símbol de Catalunya Ràdio.
Ah, sí?
Que és el noi més guapo de tot Catalunya Ràdio.
Com que sempre el veig d'esquerra, no me l'he mirat. Que torni.
Tu estàs perdent, Santi, perdent.
Saps què faré la setmana que ve? Entraré i donaré la volta a la taula.
Ah, això, per mirar-lo de cara a cara.
On posaré a l'altra banda.
Quan surtis, que es vingui a presentar cara a cara. Es mor de vergonya quan li...
Bueno, però això és una cosa rara, que es fiqui tan fondo i la pantalla tan alta.
Això no t'agrada,
Jo crec que això s'hauria... Vosaltres aquí teniu assegurança, diguéssim. La gent li fan... O sigui, tenen dret a fer-se una revisió anual.
Sí.
Que vagi.
Sí. Molt bé, perfecte. Doncs ja li enviarem.
Bon
consell.
Ja
li enviarem. Escolta'm, sempre va bé fer una revisió mèdica, no fos cas.
Sí, és que és estrany. No
Molt bé. La teva dèria no deu ser burlar-te de Joan Bota, que m'estan entrant whatsapps d'ell, que deu estar indignat perquè hagi dit això de la...
Bueno, pues que entri, jo estic aquí. Això ho podem convertir. Mira, podem convertir-ho en la casa de los gemelos 2, però de Catalunya Ràdio.
No, el que m'està dient, que és veritat, és que algun dia m'ha substituït i ha fet el programa, tu has vingut a fer la dèria i per tant l'has tingut assegut aquí on estic jo, però ja es veu que no et va marcar molt, perquè no ni el recordes.
No em sabia ni el nom. Ho vaig haver de... Però ara ja m'ho sé, Joan Bota.
Molt bé.
Ara ja,
ja és un pas més.
Ara ja pots fer el programa sempre.
El dia que vulgui.
Vull dir, el dia que vulgui, jo vull dir, jo què sé, pues per Nochebuena.
Per exemple.
Bueno, jo volia parlar avui d'això d'Austràlia que prohibiran els joves de menys de 16 anys, que ho vau dir dijous passat.
La xarxa social,
es posa en vigor avui.
Sí.
Volia parlar d'aquest tema, perquè jo crec que jo ho trobo bé.
Mm-hmm.
Jo no tinc fills, tampoc,
Jo sí.
Tu sí, tu ho trobes bé?
Sí, a mi m'arriba tard, perquè els meus ja tenen més de 16 anys, el gran.
Bueno, aleshores, doncs...
Però no n'hi ha una que no, la segona encara no, però recordem que és que avui entra en vigor a Austràlia la prohibició que els menors de 16 anys tinguin telèfons mòbils i que tinguin xarxes socials.
Bueno, i que puguin tenir un perfil a xarxes socials i, per tant, entrar a qualsevol de les xarxes socials. Això hi ha molt, es veu que hi ha molt debat. Bueno, jo encara no ho he parlat amb ningú, m'he esperat a parlar-ho amb vosaltres, clar.
Molt bé.
Vull dir, ara dic que aquest matí no vaig jugar al bar i trec el tema, perquè si no...
Per no venir intoxicat, diguem-ne, d'això.
Mira, ell ja... Jo no sé si el Joan, jo crec que la corporació li ha de posar una butaca, perquè és l'única persona que s'asseu a la ràdio d'unes maneres... O sigui, cap enrere, amb un arma a la cara, el braç a l'altra punta, apoyant un colze. O sigui, és una persona que li agrada estar còmoda.
Són les tres.
I no...
Sí.
Bueno, i que pues ves al... Com es diu allò del... Oi, anava a dir el metge del Valdaura, del nom del meu cardiòleg. Allò dels matiners...
Amb en Canalies, a les 5 del matí.
A
les 5 ja comencem en directe, els matiners.
Ah, sí?
Si vols.
No ho has escoltat mai?
No, jo em llevo a les 6. A les 5 encara.
Doncs pues mira, a les 5 te podies llevar i anar a escoltar. Bueno, a lo que vaig. Tu tens fills, no?
Sí.
I què en penses d'això? És que m'interessa molt la teva opinió. Després vaig a...
Penso que no només no pot ser, sinó que a més és impossible.
Per què no?
Doncs perquè...
Ara tu deus de dir que no es pot prohibir a la gent res.
Això, evidentment, viva la libertad, carajo, viva la libertad, carajo, ho porto tatuat en el cotxe. Però a banda d'això, ara en sèrio, La societat ha evolucionat a un nivell de tecnologia i de digitalització que s'utilitza a l'ensenyament, que s'utilitza per fer els deures, per fer treballs, el ChatGPT, altres formes d'intel·ligència artificial. Tot està vinculat a la tecnologia. I de cop i volta intentar que un país, per molt que sigui un continent i viu poca gent, digui, ara nosaltres bloquejarem aquesta possibilitat d'evolució fins als 16 anys de la vida d'algú, senzillament es convertirà en un impossible. És com intentar muntar un telón de acero
ells 40 parlen de, anys. Parlen de perfils propis a les xarxes socials, sobretot xarxes socials.
Això vol dir que tu pots buscar alguna cosa a Google, el que no pots tenir és un compte a TikTok.
Jo crec que això és impossible. Així és,
bueno,
així,
però,
així
per no, i per què no pots fer un experiment, a veure si funciona? O sigui, jo ja et dic, o sigui, jo no tinc fills, tinc nebots, i els veig que van bojos per agafar el mòbil.
És com la llei seca de Chicago de fa un segle, és com el que va passar amb el Covid, és com el que va passar amb el Covid amb els salons de joc, que la gent es muntava timbes fora de regulació. Si tu prohibeixes una cosa que s'ha convertit en quelcom que una part de la societat, en aquesta els adolescents i els nanos, creuen que forma part ja de la seva vida com una cosa més, com ho podia ser a la meva època un Hyperman o un Madelman, per ficar un exemple, aleshores no aconseguiràs que això s'implanti, així de clar. I et diré més, els primers que ho trencaran seran els pares, que consideraran molts d'ells que els seus fills tenen prou de maduresa com per tenir una compte d'Instagram.
Bueno, els pares ja a vegades també que això els hi va bé, Jo ho veig, que a vegades no. Vull dir que, ai,
cangur,
no.
El cangur que no tens,
Exacte,
eh?
Exacte, dones el mòbil i els tens 4 hores que pots veure tu Black Mirror.
O menjar un restaurant. Que dius, els pares estan dinant mentre els nens estan a una banda amb la tauleta.
I trauen tots els iPads i estan allà tots dinant mentre els altres estan veient dibuixos.
Però això és el mateix que ens feien a nosaltres, que ens podíem passar un dissabte a la tarda mirant la tele a casa.
No, home, però no és el mateix.
Què vol dir que no és el mateix? L'equivalent és el mateix.
No.
Perquè acabava venint ta mare i et deia, surt al carrer jugar, nen.
No, però la tele és lineal, tu no, la persona en el seu dia no podia triar entre múltiples canals.
Sí, hi havia l'1 i el 2, en
exacte,
el meu cas.
Però en el cas de la televisió actual, quan tu comences a donar-li algun nen al YouTube Kids, per exemple, i l'algoritme s'entrena, hi ha un patró de repetició i pràcticament d'addicció que fa que el nen necessiti la dopamina de dir, jo vull veure això, nens d'un any al cotxet, jo em violento cada cop que veig nens molt petits que els seus pares els donen el mòbil perquè es distreguin. Bueno, no és per existir, és perquè no emprenyin els pares. El que passa amb els pares moltes vegades és que quan tenen un nen el volen deixar de tenir perquè no els molesta i no poden fer la vida que tenien abans. I això passa molt amb els telèfons. I jo tinc un fill de 5 anys i sóc un ferm partidari de la contrarreforma, és a dir, de tornar enrere amb moltes coses que eren bones.
Entre lo de l'altre dia de que no et secaves amb la tovallola, que no t'agradava jugar-te.
Vaig ser fortament
repres. Això t'ho vas perdre,
tu. La meva sogra és dermatòloga. No? Us podeu imaginar el que li va agradar.
Home, és que jo vaig tocar el tema dels fongs als peus.
Sí, perquè es veu que això és carn de fongs.
Carn? És que tu has de dir, jo i tens una sort d'armatòloga.
Sí, no, fongs.
Quin horror.
Bueno, perdó. No,
en tot cas, ara m'estava perdent. Ah, sí, que sóc partidari de la contrarreforma, efectivament. Pissarra i guix, el 4,9 és un suspès, deixem de fer el burro, totes aquestes coses que no són tan difícils d'entendre, el món anava millor, no? Però és veritat que el Joan té raó amb una cosa, que és que tu quan has permès que la tecnologia sigui protagonista en l'ensenyament, per exemple, quan a les classes dels nanos hi ha pantalles que es poden tocar, quan tot va a través de la pantalla, els nens aprenen amb ordinador i no aprenen apunts en paper moltes vegades. Quan has fet això i has convertit els mòbils també en una eina educativa, que hem arribat al paroxisme de que s'han hagut de prohibir els mòbils a l'aula perquè es veia que la cosa no anava bé, però com que ja és un hàbit social i fora de l'escola és evident que els nens tenen accés a mòbils, igual els menors no poden fumar, però fumen igualment. Jo no he fumat mai, però a la meva classe tothom que tenia menys de 18 anys o de 16 el tabaco hi arribava. Veig molt difícil que es porti a terme. Ara bé, que ens despertarem un dia d'aquí 10 anys i tindrem ple d'estudis de tota la gent que deia que el mòbil era collonut i l'innovamat i aquestes coses de multiplicar malament i d'ensenyar coses rares, arribarà un dia, ens llevarem d'aquí 10 anys que s'haurà arribat a la conclusió que hem perdut 20 anys. I una de les coses que tenen a veure amb això és el mòbil, i el mòbil amb els nens.
Molt la simplificació de multiplicar malament.
Sí, no, de fer les coses... És a dir, volem fer coses que funcionaven i que existeixin i que són binàries de sí o no, com, per exemple, les taules de multiplicar. Hi ha pares que, en grups de pares, grups de xats de pares, troben que això és pràcticament algo criminal, que ha d'entrar al codi penal de... Això per què serve? Bueno, això passa. Igual amb la...
Per exemple.
Vull dir, una cosa és la tecnologia, l'altra és l'ús que es fa de la tecnologia.
Sí, no, clar.
Però
hi ha una sèrie d'externalitats negatives de les xarxes, de distracció, de patrons d'addicció i de, sobretot, qüestions que també tenen a veure amb el que abans, el bullying, per exemple, abans durava 8 hores, l'estona que tu estaves a classe. Amb Instagram,
amb
WhatsApp,
grup,
24
hores. I en un grup petit. Clar, ara el grup és molt més gran, perquè amb un grup de WhatsApp hi ha tota l'escola.
Que... Però és que jo crec que hi ha coses diferents, que és... O sigui, el que s'està prohibint ara és tenir... que tu tinguis un compte o una xarxa social.
Reconec que és Austràlia, eh?
Austràlia, sí, sí. Lluny. Cosa que a mi també em sembla bé, com comentàveu. L'altre és que no és que hi hagi una prohibició a l'accés a la tecnologia. No. O sigui, els nens seguiran podran fer Innovamat i amb el compte de Netflix dels pares podran seguir veient la Patrulla Canina o el que estiguin mirant. Per tant, és més aviat entendre que el món de les xarxes socials, i això vol dir molt acotat a Twitter, Facebook, clar, Instagram, TikTok, és un món d'adults. Igual que hi ha les pel·lícules més 18, són mons d'adults on es considera que els nens no han de tenir accés. Jo crec que, Joan, tu el que, o sigui, tu el que dius és que no s'aplicarà més enllà de si moralment com et sembla bé o malament. Jo crec que aquestes coses com lo de no entrar a les discoteques als 18, no alcohol fins als 18, no fumar fins als 18, sempre hi ha coses...
No conduir fins als 18.
No conduir fins als 18.
No votar.
Hi ha moments en què no es compleixen, però majoritàriament sí que allunyen població.
Una part,
o sigui, una part fa que aquestes coses no siguin tan mainstream com el que passa ara, que és que amb 12 anys tothom té un compte de TikTok. I això pot ser, podríem considerar que TikTok és un món d'adults i, per tant, no d'infants. Així que jo també bastant a favor.
I després jo, per exemple, he vist una cosa que és el que més em sorprèn, per exemple, de la gent aquesta petita, que quan tu tens un mòbil...
Sí, en petita.
Bueno, és
sí, en petita. Com el Joan vota quan seu.
No, bé, se l'està animant, eh?
Sí, sí, bé, a poc a poc. No,
i el Diego li donarà una altra secció, allà on treballa, eh? Li farà la vinyeta, es diu en català, com es diu això?
Sí, no, el que vulgui, sí, una vinyeta.
Ah, és que no ho sé ara, no sabia. No, jo, per exemple, una cosa que em sorprèn, per exemple, que és que aquests nens que estan, diguéssim, que estan molt interessats pels mòbils, pel que hi ha al món de les xarxes i tal, quan tu estàs amb el mòbil fent una cosa, se t'apropen, et miren el mòbil, o sigui, estan obsessionats amb aquella pantalla i miren el que estàs fent, t'invaeixen una mica com l'espai, miren, intenten aconseguir la clau quan dones el tal per poder de repente obrir, saps?
Però no creus que això té més a veure amb el nostre comportament amb els mòbils que ells, que intenten reproduir una cosa que nosaltres li donem tanta importància?
No, això segur, completament segur.
Vull dir que els infants fan això, no? O ara fan veure que parlen per telèfon o així, perquè en el fons reprodueixen el que veuen a casa.
Els que som pares, els que som pares i estem enganxats al mòbil, ens trobem en la situació surrealista de demanar als teus fills que deixin de mirar el mòbil quan ells et miren i diuen, però què diu aquest? Tu no pares de mirar el mòbil. I llavors aquest és el problema, és un dels problemes. És a dir, des de quina autoritat moral nosaltres intentem que els nostres fills no facin una cosa que és el que veuen que fem nosaltres contínuament.
Bueno, però és que és una, tu hem de dir que és una eina de feina, els nens no treballen de moment.
Sí, ja, però...
és una qüestió de feina.
Això m'ha fet una pregunta trampa, ja que esteu tots tan a favor de prohibir les xarxes socials a la canalla...
que m'ha sortit bé la secció, i porto aquí des de setembre.
Ja que...
Aquesta la cobraré doble.
No, veus, mira.
Bueno, parla amb Abacus.
Si parlo amb Abacus, no puc ni tornar.
A veure, ja que esteu tots tan a favor de prohibir tot això, el WhatsApp, per exemple, el considereu una xarxa social o no?
No és una xarxa social. Jo no considero
no
xarxa
és.
Social.
No? Aquesta...
És una xarxa de missatgeria.
Perquè sí que es considera una xarxa social. I, per tant, i aquella altra xarxa social o no, que no sé si ho és, que a mi em sembla ultra inquietant, però que té tota la joventut d'avui en dia, que és el localitzador d'on estan els seus col·legues, que a mi em sembla una forma de control, sí, des del meu punt de vista, intolerable. Però que, en canvi, la joventut ho porta amb una naturalitat. No sé si ho heu vist.
Sí, sí.
No? Això també és una xarxa social o no? Perquè molts pares ho fan anar per saber on estan els seus fills.
Sí, això, clar, però això tècnicament és una aplicació.
És una altra cosa. Vull dir que això de que els pares...
Jo entenc el debat, de WhatsApp.
Per tant, acabarem fent una llei a Austràlia que tindrà no sé quants centenars de pàgines i que tindrà no sé quantes excepcionalitats. El nen dislèxic, el nen daltònic...
El tema és que a través de WhatsApp no pots accedir a un món.
Un terç de la canalla. Farem una llei d'aquestes que li agrada el sanchisme de 1.500 pàgines.
Però que a través de... Exacte, sempre acabar...
Per una llei aprovada a Austràlia, ja s'hi ha Sánchez, eh?
Té mèrit, té mèrit.
La internacional socialista.
Això és que a mi m'encanta quan de repent van i t'ho colen, pam!
Uau, que ben ficada, que felicitat.
Estan parlant de Wicked 2 i pam!
Està entrenat, això.
Això està molt bé.
Jo crec que el de WhatsApp no permet un accés a un món. Per mi aquesta és la diferència. Tu a través de TikTok pots consumir una quantitat de contingut contingut de vídeos de violència.
Ai, és imatge, tal. Eh?
En canvi, a través de WhatsApp, bàsicament el que se't permet és una missatgeria. Té més a veure amb SMS que no pas amb un món d'adults que està allà darrere que tu no hi tens control.
En el cas de TikTok i de qualsevol altra xifra, de qualsevol altra xarxa social, hi ha un algoritme que està entrenat per enganxar-te i fer-te estar molta més estona pendent d'aquella xarxa social.
I l'escroll infinit.
I no parar.
No
serà
mai.
I si tu t'agrada, perquè si ha detectat que estàs mirant vídeos de gatets, doncs no paren de sortir de vídeos de gatets. I per tant fa que si en lloc de 10 minuts t'hi estàs una hora i mitja.
Sí, sí. Totalment.
I això, especialment en els més joves que no estan tan madurs, diguem-ne, doncs pot ser un perill. Ara insisteixo en la contradicció que suposa pels pares haver d'explicar això als teus fills quan ells et miren i et veuen un alt percentatge del teu temps mirant el telèfon mòbil.
Sí. Bueno, esperem a veure com els vas d'Austràlia.
A veure.
No, igual els funciona.
Els n'hi ha de pena.
Tu creus?
Sí, ja t'ho dic.
Ja veuràs que no.
Més
tu ja,
Austràlia,
escolta'm una
Austràlia
cosa.
S'han perd de xinesos.
Tu ja estàs enganxat a la... Parlant de la xarxa, estàs enganxat ja a la Casa de los Gemelos 2?
No estic enganxat a la Casa de los Gemelos. No sé de què va.
Això és que realment és molt modern, realment. O sigui, no, a mi fins
que,
i tot se m'escapa.
Jo crec que ho hauria de veure, a veure si trobo que alguna cosa s'hauria de prohibir. Saps què vull dir? A veure si veu que
alguna cosa... L'altre dia algú me'n va parlar i el meu fill em va enviar un WhatsApp dient això és una bestiesa pitjor que l'OnlyFans o alguna cosa així.
Ai.
Bueno, sí, sí.
És la línia.
Mira-te-ho. Sentiu una ullada. Sentiu una ullada.
Santi.
Bueno, mira, me'n vaig perquè avui estic... Mira, me'n vaig més content.
Veus?
Sempre me'n vaig que me pregunten com ha anat. Pues, estic molt malament, ho he fet malament.
Però això ja m'ho has dit diverses vegades, i les vegades que ens ho has dit, després jo tinc missatges de molt bé aquests minuts amb el Santi, riem i tot plegat. Vull dir que ja te'l rebotaré, perquè veig que algun dia surts com una mica tocat i ja te'l rebotaré per pujar-te una
vale,
mica.
Vols dir que porto alegria al país?
Bueno,
no en tinc gaire, vull dir que si la porto, mira...
Tot això que guanyes.
Tot això que em trec de... Vull dir que jo mira, és altruisme, però jo, alegria... Doncs
pues escolta'm, perquè tota la irradies cap a fora.
Sí,
no,
deu
no te la quedes per
deu tu. Deu ser això. Bueno, me'n vaig. De què heu de parlar, vosaltres?
Ui, compte, també serà un tema de debat, sobre aquella gent que se'n va a l'estranger a fer-se operacions low cost d'operació estètica.
Aquesta em vaig a quedar
un poc. La dada és espectacular, El 70% dels cirurgians plàstics catalans sí. Han hagut d'arreglar alguna vegada alguna desfeta.
Bueno, fet, un vol una vegada sí, des de anava a dir Constantinople.
Com si Istanbul, bueno, poder, però...
Sí.
És que mira com és.
I em va quedar molt frapat de la gent que tornava a l'avió.
Bueno, jo, mira, amb aquest exemple marxaré.
A veure.
Jo conec una persona... que em va dir, me'n vaig a posar les dents a Turquia, perquè aquí val no sé quant, aquí valia no sé si 18.000 euros, i allà valia 6.000. I aleshores dic, bueno, jo no aniria a fer-me res, com a molt a dalt de la Diagonal. Bueno, ja, com a molt lluny, pujar a la Diagonal, creuar-la. Bueno, i aleshores es veu que aquesta persona ha anat, ara va amb una mascareta, perquè ha arribat a Turquia, l'han vingut a buscar a l'aeroport, l'han portat a la clínica, en una hora li han arrencat totes les dents, les 32, l'han tingut a un hotel 4 o 5 dies, l'han tornat cap a Espanya...
Sense dents,
i ara en 6 mesos ha de tornar que els hi posin. Jo...
Millor pagues 18.000 euros. Millor pagues 18.000 euros.
Com el Natol, vull dir, claro, perquè tu imagina't que treus un queixal i ja tens una...
Sí.
Bueno, és que avui hauria de fer el programa jo.
Doncs mira, escolta'm, si vols jo me'n vaig,
Mira, tinc a tothom... Déu estar... Escolta, com va la ratlleta aquesta de l'internet que puja, baixa el tema, va... Allò que us fan ara, que els diuen oi, això va fora, corta-lo. Va bé?
Va bé.
Bota, va bé?
Va bé. Bueno, ja li has posat cara en Bota.
En Bota està per terra.
Ara li he posat cara i mig cos.
Molt bé. Doncs ara sortim tot sencer. Ara ho parlarem. Ara ho parlarem després de la publicitat.
No l'he vist encara.
Saps què fa cosa? Fins la setmana que ve.
Apa, que te'n vagis, t'està dient.
No. És que ja dit, ell mateix ha dit dues vegades, dic això i me'n vaig.
Bueno, però és que aquest tema ara el tinc a prop i he pensat, vaig a portar-lo, diguéssim, a la conversa.
Però haig de fer publicitat i després l'afrontarem. Si t'hi vols quedar, jo no et faré fora.
Home, no, per favor, la publicitat, lo primer. Abacus tanca la meva secció o només l'obra?
No, només l'obra.
Ah, doncs bueno, que la tanquin i paguen tot.
Contenca nosaltres, vinga, ara tornem.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Si ja tremoles per la llum que consumiràs aquestes festes, passa't a Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara i et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
Mira aquest iaio tot tatuat. Però on va?
Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
Diputació de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Sí, el que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Unes bones costelles de xai, el marís més fresc o tot un jovell camps es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal? A la botiga, web i app.
Enderroc Llibres presenta... Dream a little dream of me. 150 anys en veu de dona. Un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell. De Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona. Un llibre per mirar i llegir.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
El 22.350, el 48.900.
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online. Més del 90% d'ocupabilitat. I el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio tanquem el 2025 amb la millor audiència anual de la nostra història.
680.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Els dos magazins matinals de la casa creixen.
Senyores i senyors, bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell puja un 11% respecte a l'any passat.
Moltes gràcies, molt contents, estem flotant.
I el suplement amb Roger Escapa també puja i lidera els matins del dissabte.
Una cosa més de la informació internacional.
El Catalunya migdia i el Catalunya nit continuen sent referent informatiu del país. Mentre que 3Cat Info assoleix la xifra de 100.000 oients. I una vegada més, liderem l'audiència en podcast.
Gràcies, gràcies infinites.
680.000 persones ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Que hi ha molt tipus de turisme, ho sabem, però avui ens volem centrar en el turisme estètic, i especialment en el turisme estètic de baix cost. Aquest és un fenomen a l'alça que amoïna els professionals perquè massa vegades aquestes intervencions acaben en complicacions greus i amb urgències hospitalàries. De fet, una enquesta elaborada per la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica assegura que 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans han atès algun pacient d'urgències a la sanitat pública per problemes de salut, sovint greus, relacionats precisament amb alguna intervenció estètica feta a l'estranger. Són casos en què els pacients de vegades contracten les operacions amb metges de dubtosa qualificació i fins i tot s'arriben a contractar a través de les xarxes socials. És el cas de la Mariami Medvedevili. Es volia operar els glutis i va acabar topant amb una doctora a Istanbul que li oferia tot allò que volia i a un preu molt més econòmic del que li costava aquesta operació aquí a Catalunya.
Estaba en coma durante una semana. Tenía toda la barriga llena de infección porque en el quirófano me había entrado una bacteria.
Doncs ja ho sentiu, la intervenció no va anar bé, va acabar ingressada a l'UCI de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona amb un xoc sèptic, una infecció en diferents òrgans que pot ser mortal.
Una vez que bajé al quirófano, ahí es cuando dije dónde me he metido, porque era muy fuerte las condiciones, las de no llevar mascarilla, sin guantes, colocando el material, todo eso lo vi, no tiene nada que ver con un quirófano de aquí a allí. Todo muy antiguo, no tenía ni pantalla, no tenían nada.
Saludem el Jordi Mir, que és el president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Doctor Mir, bona tarda.
Molt bona tarda.
Això que hem sentit pot semblar un cas aïllat, però clar, aquesta dada de que 7 de cada 10 cirurgians plàstics catalans alguna vegada han hagut de fer una operació per solucionar un problema derivat d'aquesta mena d'operacions vol dir que no és un cas aïllat, que això us hi trobeu molt més del que voldríeu.
I tant, i tant. És un tema que ens preocupa molt i per això fem aquest crit d'alerta per avisar que si els nostres oients tenen pensat viatjar en un país per fer-se una cirurgia estètica de baix cost, ha de saber que el risc de complicacions és del 56%. Un risc altíssim quan a una cirurgia estètica és una cirurgia, ha de ser una cirurgia de molt baix risc.
Estem parlant, a més de complicacions que poden ser molt greus i alguna situació fins i tot de perill de mort.
Exacte, ja ha passat, sí, sí. Les complicacions en cirurgia estètica poden ser majors o menors, les complicacions majors inclouen la mort o, com explicava aquesta pacient, infeccions greus que poden generar aquesta sepsi, aquests ingressos a la UCI, ingressos hospitalaris amb perill vital, o les complicacions menors, més freqüents, que poden incloure irregularitats, flacidesa de pell, tot el propi quan un es fa una operació en un centre que no té totes les garanties. Perquè aquest turisme de baix cost implica uns preus entre 2 i 6 vegades inferiors als preus que tenim aquí a Catalunya, i això implica retallar en seguretat i o en resultats.
De fet, ara ens ho explicava el Santi Villas, o també aquesta testimoni que hem entrevistat a Catalunya Ràdio, el turisme estètic pot vendre paquets sencers del tipus una liposucció, un bitllet d'avió, 2 nits d'hospital, 4 nits d'hotel de 5 estrelles, xofer, intèrpret, i tot per un preu irrisori. Ja són ofertes que ja ens haurien de fer malpensar.
Clar. I a més, també vull fer èmfasi en això del bitllet d'avió, perquè desplaçar-se amb avió necessita precaucions, perquè augmenta el risc de trombosi. Vols de 2 hores, una d'arribar 2 dies abans de l'operació a la ciutat. Vols de 4 hores, s'ha d'arribar 4 dies abans. Ho dic perquè la majoria arriben just el dia abans i això augmenta el risc de trombosi, que és la causa número 1 de mort en una liposucció, per exemple.
En quins països s'estan fent aquesta? Perquè hi ha alguns que pots pensar que ja et grinyen una mica, però n'hi ha d'altres que són europeus i que et podrien donar una mica més de tranquil·litat.
Sí, Turquia, Colòmbia, Grècia, Llatinoamèrica en general, són els països amb més demanda d'aquest turisme estètic.
I la gent els contracta fins i tot a vegades per xarxes socials?
I tant, i amb aquests paquets que dieu, que jo, quan llegeixo això, quan veig aquests paquets, penso, però com és possible que aquests quiròfans, per exemple, tinguin garanties dels protocols que prevenen les infeccions quirúrgiques, no? A més, molts d'aquests països tenen bactèries multiresistents, les micobactèries, per exemple, que són de molt risc, i també segur que t'està operant algú que té, si té títol homologat, probablement tingui poca experiència, o bé sigui un intrus, no tingui títol, no sigui cirurgià plàstic, i a més no farà servir la tecnologia puntera que s'ha de fer servir en una cirurgia estètica avui en dia.
A l'hora de tenir problemes, hem explicat els problemes greus de salut que pot generar d'una operació mal feta o d'una operació sense totes les mesures de seguretat necessàries, però també pot ser que l'operació surti malament, sense preocupacions greus de salut, però que després hagis de tornar a Catalunya i t'hagis de tornar a fer la mateixa operació perquè no te l'han fet bé. Vull dir que al final acabes pagant 2 vegades.
Sí. La gran majoria de cirurgians plàstics catalans hem operat casos de pacients que s'havien operat en un paquet de turisme estètic i que no tenien el resultat que volien perquè havien tingut una complicació menor, una complicació tipus irregularitat, tipus flacidesa, tipus implants mal posats, i amb el qual al final han hagut de pagar molt més del que haurien d'haver pagat si s'haguessin operat d'entrada a Catalunya. Mm.
I des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, què es pot fer per evitar que la gent contacti aquests paquets?
Home, a nosaltres ens agrada molt que els mitjans, com vosaltres, com Catalunya Ràdio, se'n faci ressò i ens permeti informar a la població d'això, i que informem que no és una bona idea si ara ens està escoltant algú que vol, per exemple, aprofitar les vacances de Nadal per anar a Turquia a operar-se a un preu molt baix, perquè té més possibilitats de que es compliqui de que no es compliqui. Per tant, el que fem és denunciar-ho i informar.
Doctor Jordi Mir, president de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
No sé com ho veieu, és que a mi em costa de plantejar-ho com un debat en el moment en què a mi em sembla surrealista que a través d'un compte de TikTok o d'un post d'Instagram contractis una operació de cirurgia estètica a l'estranger sense saber ni qui, ni on, ni com t'operaran. Però clar, i torno a dir, 7 de cada 10 cirurgians catalans s'han trobat en un cas com aquest. Vull dir que és un 70%, no és que hi hagi una o dues persones que els hi passa.
Demostra que el problema de les xarxes no és només dels adolescents.
No, clar, clar. Sí,
connectar
sí.
amb el tema d'abans d'Austràlia. Sí,
sí. Jo crec per això també que es deu a que en els últims anys hi ha hagut una popularització extrema de les operacions estètiques. I ens trobem, a veure, és una obvietat, però és veritat. O sigui, la gent amb pasta supera aquí i pues, hi ha una certa part de la classe treballadora que per accedir a aquestes operacions que poden ser de més de 30.000, 40.000, 50.000 euros, se'n va a l'estranger. I crec que, a més, aquest boom és superrecent, no? Com aquesta normalització de, per exemple, tot el tema dels àcids hialurònics, els implants de cabell, tot això fa 10 anys o fa 15 anys, no era com de popular ho és ara. I, per tant, també hi ha unes... com és el que deia el president d'aquest col·lectiu, que hi ha com una desinformació molt gran i, per tant, penses, bueno, pues, tant per tant, si aquí em costa posar-me cabell 40.000 euros, me'n vaig a Turquia, que me'n costarà 6.000. Però, vamos, aquí tothom sap que la gent amb pasta supera aquí i pues, qui no té pasta pues, se'n va a un altre lloc.
Jo no ho tinc tan clar, que sigui tan sols un tema d'estatus econòmic. Jo crec que aquí hi ha hagut molt de boca a orella. Jo abans ho explicava, fora d'antena, és una vivència personal, vaig agafar un vol d'Estambul fins a Barcelona i ben bé la meitat del vol eren homes que semblaven el Björn Borg, el tenista dels anys 70, perquè portaven una cinta... No ho dic en fotent-me, portaven una cinta al cap, sí, sí. I portaven l'implant capilar. I crec que aquí hi ha hagut com una certa boca-orella que ha afavorit, que segur que hi ha a Estambul clíniques bones per fer operacions estètiques, però que al fil d'aquestes, moltes altres, li ha passat el que en aquesta pobra noia que tu entrevistaves, Òscar, fa un moment, que els han estafat. I el que és curiós és que jo crec que la societat en general, que som molt exigents, en depèn de quina mena de serveis, que entrem en un bar i si no ens agrada l'olor que fa i és a fritar en gat, sortim del bar, o depèn de quines coses, en canvi som capaços de pujar en un avió i anar-nos a l'altra punta del Mediterrani a fer depèn de quina mena de coses, o travessar l'Atlàntic per fer una operació que es pot complicar.
Anava a dir que alguns dels testimonis que ens explicaven alguns cirurgians plàstics és que van a l'estranger perquè prefereixen fer-s'ho a l'estranger, no només pel preu, que també, molta gent és pel preu, sí, però hi ha altres que consideren que si s'ho fan a Catalunya, o si s'ho fan a l'estat espanyol, o si s'ho fan en un lloc del primer món, queda massa natural. I el que volen és que es noti.
Que això no aplica pels capilar, però no. Tot el tema de liposuccions, tal... Doncs pues és veritat, a països llatinoamericans hi ha com una cultura de fer-ho o sigui, a Colòmbia, per exemple, no sé, és que veient les xarxes es veu molt, no, que ho expliquen les pròpies noies, com que allà hi ha una cultura d'una operació estètica molt extrema.
Que es noti que estàs operant.
Que es noti molt.
Que es vegi. Sí. Hi ha molta cintura prima amb uns culs gegants, macho. Exacte. Tampoc cal dir-ho amb molta... Vull dir, he estat a Colòmbia
aquest estiu. Havies de dir macho al final, com sí, bueno,
és que, bueno, he estat a Colòmbia aquest estiu i realment hi havia moments que pensava, com pots carregar això? A mi em costaria. Era com anar amb peses. Era com caminar amb peses. Però, bueno, dit això, Clar, molta gent... Perdoneu, eh?
A veure com ho reconduixes.
No, ara em poso sèrio, no em costa gaire. M'he posat vermell, però em poso sèrio. Clar, la cirurgia estètica és una obvietat, però és cirurgia. I a mi em costa... No d'entendre el fet de fer-se un retoc, això... Cadascú és amo del seu cos i no ens hi ficarem en cap cas, però que entrar en un quiròfan, que t'anestesiïn, que te'l retoquin, que es tallin teixits i que t'hagis de refer d'una operació, doncs comporta una sèrie de riscos. I aquests riscos sí que estan molt associats a vegades al que deia també el senyor Jordi Mira, que al final hi ha molt poca gent que sap que les trombosis et pot afectar sense de fer-te cap operació estètica, tu pots anar amb un boll llarg i tenir una trombosi. Sí. Això li va passar a un jugador del Barça, tu te'n recordes que es deia Javito, pobret, no va fer mai més res perquè va tenir una trombosi en una gira pels Estats Units. I això et pot passar, imagina't si et retoca.
És perquè anava amb low-cost.
Em sembla anar a primera. Però en tot cas, el que és preocupant és també, i això segurament l'Alícia també ho ha seguit, perquè ella és, segur que a xarxes socials, jo com que no en tinc, no ho miro tant, però a mi m'arriba. Posem per cas, ara citaré un moment la competència, la Isla de les Tentaciones, per exemple. Quan els concursants tornen, les primeres ofertes que reben per col·laborar són clíniques d'estètica per fer-se petits retocs. I hi ha una part molt nociva, que és la banalització del retoc, que només s'ensenya la part guai, que et reben i et donen una ampolla de cava i un bombó i et fan unes línies a la panxa i et farem una liposucció, que això ja és nociu. I després hi ha una altra qüestió més de cànon estètic, de gent que normativament retocs ja no necessita gaires, que és ja pràcticament avarícia. I que això crec que és molt nociu també a efectes de quins models de societat i de quins models de conducta es repliquen, que a banda poses en risc la teva salut, perquè no és el mateix que hi vagis tu, que estàs sa, que estàs bé, que voler-te fer un estropici, i que hi ha cirurgians, i això és una veritat com un temple, que hi ha gent que està al caire de l'estropici de dir potser ja no podem retocar més, que no diu que no, agafa els bitllets, fa el retoc, i llavors hi ha gent que queda com algun presentador de Telecinco que fins i tot presumeix d'operacions de com li cau la pell del coll. Jorge Javier Vázquez mateix, presentador de Gran Hermano, que ja la cara ja no se'l reconeix pràcticament, i continua monetitzant aquest tipus de contingut des de la pròpia cadena, i això crec que és un peix que es mossega la cua, que no té res de bo.
Sí, de fet, aquesta clínica que dius, és que podria dir el nom, però no ho farem, que és exactament...
Jo no la recordo, però va d'això, sí.
Sí, de fet, a xarxes hi ha molta gent que ho demana, que sigui aquesta prohibició de l'anunci del retoc estètic pagat, o sigui, que no sigui possible ofertar i anunciar, doncs, com t'has fet una liposucció, com has fet tal. Bueno, no sé, jo crec que és un debat. Realment hi ha hagut una popularització enorme en els últims anys. Jo crec que sí que hi ha una correlació de classe, absolutament. Jo això ho he sentit a molta gent. Ningú amb pasta a Barcelona se'n va a Turquia a posar-se cabell. Tothom, si tens, saps? Si tens pasta, t'ho fas aquí. Però al mateix temps és una cosa que és tan assequible, o sigui, tan assequible, està tan als ulls de tothom, que és tan possible fer-t'ho, és tan absolutament, no?, que amb 18 anys àcid hialurònic als llavis, baby botox, no?, que és aquesta cosa que t'has de posar abans dels 25 perquè no se't creïn arrugues, que per tant és un caramel tan sucós que s'han creat vies alternatives però amb uns costos elevadíssims, que és, bueno, és que és el que deia el Jordi Mir, no?, que quan te'n vas a aquests països és més probable que vagi malament que no que vagi bé. Per tant, bueno, jo crec que tot el que ens queda és com informada que això és així.
En tot cas, això, vigileu, és a dir, ja, els que no entrem en aquest món, però que quan rebem a través de xarxes usar una oferta fins i tot de roba i amb el pensem, calcula una oferta sí, per tal de fer-te una operació a l'estranger. Doncs malfia-te'n més. D'aquí a 2 minuts seran 3 quarts. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. Moure't per l'àrea metropolitana de Barcelona mai no ha estat tan fàcil, segur i còmode. Amb el Bicibox pots aparcar la teva bici o patinet a prop de casa, de la feina o del metro.
Tria l'abonament que et vagi millor i mou-te amb llibertat.
Registra't a l'app AMB Bicibox i aparca la bicicleta o el patinet amb seguretat. Àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
Un disc és una obra d'art total. Enderroc Llibres presenta Art i Música, una completa antologia gràfica de la música catalana a través de 800 portades i 100 il·lustradors i dissenyadors. Art i Música, la imatge sonora de mig segle de la nostra discografia.
Bodegues, llocs on menjar amb vinagrats, tapes i fins i tot tastar plats més elaborats. Busquem la millor bodega de Barcelona.
Jo sóc el que defensa les bodegues de barri.
La veritat és que la té molt neta, està molt bé.
O no el deuen fer?
No el fan ells.
És que crec que aquesta me l'ha menjat moltes vegades.
No t'agrada gens, això. I tens la boca plena i no saps què fer-ne.
Joc de cartes. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 22.350, el 48.900...
Farta que el 22 de desembre no t'acompanyi la sort? Aquestes festes a Ilerna i surts guanyant.
Més de 30 cicles d'FP online, més del 90% d'ocupabilitat i el millor preu garantit.
Descobreix les sorpreses del calendari d'advent d'Ilerna. Matricula't a FP oficial online al febrer. Ilerna.es.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Catalunya migdia.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
El Barça vol seguir el seu camí europeu, ara sense Aitana.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a 6:45, Barça-Benfica, a l'antena de Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb l'Oriol Marc, l'Alicia Puig i el Joan López Alegre. Hem parlat sobre aquestes operacions d'estètica a l'estranger, de l'estètica low cost, insistim, perquè també hi ha clíniques que són cares i que donen totes les garanties, també a l'estranger, però sobretot el problema són aquestes low cost que es fan aquesta oferta, que fins i tot et paguen el viatge, nits d'hotel i gairebé donen premis per anar allà a fer-te l'operació. Mentrestant, aquí tot continua més o menys igual. Al Congrés dels Diputats hi ha hagut l'últim cara a cara de l'any entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo en una nova sessió de control al president espanyol. Els del PP han trobat un nou camí per fustigar a Pedro Sánchez. Centren les seves crítiques en l'anomenat cas Paco Salazar. És el secretari general de Coordinació Institucional i home de confiança de Pedro Sánchez del PSOE, sobre qui pesen denúncies de treballadores per assetjament sexual, treballadores del PSOE, i que, a més, s'acusa el Partit Socialista de no haver tractat amb diligència aquestes denúncies, sinó més aviat haver-les silenciat. El cas fa mal al PSOE perquè el partit ha trigat mesos a reaccionar davant les denúncies de les víctimes, i per això avui Alberto Núñez Feijóo ha posat el dit a la nafra.
Usted no es mejor que ellos. Usted es uno de ellos. Mire, ha pasado usted de hermana yo si te creo a calladita estás más guapa. Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos.
Y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox.
Avui hi havia dubtes sobre si Núñez Feijóo aniria en aquesta sessió de control sobre fiscal general de l'Estat, després que ahir es conegués el detall de la sentència, o si, en canvi, utilitzava el cas Salazar, i al final ha optat per aquest cas Salazar, que és un nou front que se li obre al PSOE i al govern de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu.
Jo crec que amb això de... Avui ho deia també Gabriel Rufián a la sessió de control. Si Sánchez pot tenir problemes per acabar la legislatura és pel cost de la vida, pel cost de l'habitatge sobretot, i també per aquests casos que fan molt mal entre l'electorat femení, que en certa manera és el que va fer resistir Pedro Sánchez a les últimes eleccions i que és una bona base dels votants, perquè sobretot el que no pots fer és estar tot el dia fent lliçons, com Íñigo Errejón, per exemple. Íñigo Errejón, tinc llibretes, llibretes i llibretes i llibretes de lliçons d'Íñigo Errejón sobre feminisme, i resulta que feia el que feia, i el seu partit crec que va actuar una mica tard, i si no s'haguessin denunciat segons quines actituds, allà no hauria passat absolutament res. I en el cas de Pedro Sánchez, el problema que té també és que bona part del seu entorn o de persones que han format part del seu entorn durant molts anys de confiança han tingut actituds que no es corresponen precisament amb l'ideari que vol traslladar l'opinió pública a Pedro Sánchez. Hem vist Ábalos i Koldo intercanviant àudios sobre prostitutes amb un tracte a la dona que és fonamentalment denigrant, i Paco Salazar, si no recordo malament, això el Joan segur que ho té al cap, no fa tant que va anar a dinar amb Pilar Alegría, que és ministra i portaveu del govern espanyol.
Ella ha demanat perdó.
I ella pot demanar el perdó que vulguis, però tu, quan, si això hagués passat al PP, per exemple, tindríem Pedro Sánchez i companyia criticant la manera com el PP tracta les dones, que això és un fet. I crec que aquí sí que t'hi jugues molt la credibilitat, perquè el discurs del feminisme, que jo crec que està més que normalitzat, satisfactòriament normalitzat en els nostres dies i que ha sigut un canvi cultural importantíssim, el que no pots fer és que quan t'afecten a tu aquests casos no actuïs amb la diligència deguda, sobretot també perquè ho estàs projectant en, no només a la ciutadania, sinó també a l'electorat, que saps que és el que et mantindrà a la Moncloa sí o sí.
De fet, a Pilar Alegría li està tocant com a portaveu del govern defensar coses tan inversemblants que, com a candidata que és a la presidència del govern d'Aragó, el PP d'Aragó s'està plantejant adelantar les eleccions per enganxar-la amb el peu canviat i mirar així de sumar un trumf a Feijó. Jo crec que la millor notícia que té Sánchez ara és que fins al febrer no té més sessions de control, perquè el mes de gener són vacances parlamentàries. I perquè després entrem en un període d'eleccions, a part de les d'Extremadura, d'aquí 10 dies, el mes de març, crec que és el dia 16, són les eleccions de Castella i Lleó, es poden adelantar les d'Aragó, el mes de maig seran les d'Andalusia, lo qual jo crec que a Sánchez, que l'únic que li importa és guanyar temps per seguir la Moncloa, li marca un horitzó d'aquí a la tardor que ve. I que, per tant, ell té un calendari a la que sí o sí, i passi el que passi, jo crec que com a molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora, tindríem un adelantament electoral d'aquí a un any. I aquesta és la bona notícia, que jo crec que, vist el calendari d'eleccions i del Congrés i de com funciona tot plegat, té Pedro Sánchez. Però tu deies que havia trobat el PP una nova via per ficar-li el dit a l'anàfora Sánchez. La veritat és que Feijón no ha de fer cap gran esforç, perquè cada dia o cada setmana o cada tres dies apareix un escàndol que tapa l'anterior. I poder també l'altra bona notícia que té Sánchez és que passen tantes coses que totes són tan bèsties que ens n'oblidem de l'anterior i no ens fem una idea de què representa tenir un germà, una dona, un fiscal general, un secretari d'organització, un altre secretari d'organització, un tercer individu com Salazar, el que anaven a anomenar secretari d'organització, i el que en podríem dir Fuego Amigo, o sigui el diario.es, és el que filtra això i evita el tercer secretari d'organització. O sigui, la situació de l'entorn de Sánchez és tan delicada que realment el PP l'únic que ha de fer és assentar-se i veure com passa per davant al final del sanchisme.
I malgrat això, no penseu que el PP, malgrat la facilitat de la situació que es podria trobar davant, no està fent un paper que està a l'altura? Ho dic per ells mateixos, eh? En el sentit de que centrant la seva estratègia primer amb la corrupció i ara amb el tema del masclisme, no creieu que està centrant el seu diàleg o explicant, no ho sé, l'alternativa que són a través d'uns conceptes que també se'ls atribueixen a ells? O sigui, també se'ls atribueix ser uns masclistes i ser uns corruptes. I, en canvi, només alimenten aquest relat sobre el govern i, per tant, tampoc s'erigeixen, bueno, no, com quin és el projecte alternatiu del PP, i sembla que al fomentar aquests temes, sobretot el de la corrupció, a qui estàs alimentant és a Vox, que sí que és, bueno, no sé, algú que es pot erigir més anticorrupció que no pas el PP, que és el partit més corrupte de la història de la democràcia espanyola.
El que passa que inclús el País i la cadena SER, que són mitjans més propers amb línia editorial a l'actual govern, amb la seva casa d'enquestes, 40DB, que és una empresa realment seriosa, No hi ha Sigma 2, que treballa pel Mundo i que són les dues últimes enquestes que han sortit, situen les dues, la suma de Partit Popular i Vox, per sobre dels 200 diputats. O sigui, és cert que hi ha un element que és molt frapant i que crida molt l'atenció, que és que per sota dels 45 anys, tant amb homes com amb dones, el partit més votat en el conjunt del país, a Catalunya també, és Vox. Però, clar, aquí la pregunta és quin és el nivell de necessitat que pot tenir el Partit Popular de Vox. Fico un exemple molt ràpid. En aquests moments, a Extremadura, no està clar que el PP li faci falta a Vox, perquè si el PP suma sol més diputats que la suma del Partit Socialista i Extremadura Unida, me sembla que és la coalició de Podemos amb Izquierda Unida, només li farà falta l'abstenció de Vox. I, per tant, el dubte ja no és... Jo crec que en aquest país, políticament, hi ha dos dubtes. Una, quan Sánchez convocarà eleccions, si d'aquí un any, o realment, com ell diu, a l'any 27, i segona, quin és el nivell de dependència que Núñez Feijóo tindrà per formar govern de Vox i, per tant, si Abascal serà vicepresident del govern o no. Però són les dues úniques incògnites que jo crec que queden per despejar en aquests moments.
Per cert, a cavall entre la política i la crònica judicial, diríem, avui ha començat a l'Audiència Nacional el judici a la família Pujol per la fortuna que tenia a l'estranger. El tribunal ha acceptat finalment els 5 testimonis de l'Operació Catalunya que demanaven les defenses, que van argumentar que la causa estava contaminada per raons polítiques. Per tant, els màxims responsables de l'anomenada policia patriòtica espanyola hauran de declarar en el judici i a la família Pujol, on les defenses denunciaven que l'Operació Catalunya és l'origen de la causa. Hauran de testificar com a testimonis, doncs, els excomissaris José Manuel Villarejo, Eugenio Pino i Marcelino Martín Blas, entre d'altres. Inicialment el tribunal no ho havia acceptat i ara sí, ha canviat d'idea i per tant hauran d'anar a declarar també per tal d'intentar explicar si hi ha nexe o no entre l'Operació Catalunya i totes les investigacions que hi va haver sobre el patrimoni de la família Pujol a l'estranger.
Clar, això sí que sabia... Recordem que l'Operació Catalunya no s'està dirimint en cap jutjat i que qualsevol de les demandes que hagin pogut fer les seves presumptes víctimes, això no ha anat enlloc, i és veritat que és una oportunitat per determinar si en seu judicial s'admeten determinades maniobres. A la comissió que es va fer d'investigació al Congrés dels Diputats hi va haver excomissaris de la policia espanyola que van explicar amb pèls i senyals les maniobres de l'Estat. També un dels testimonis que hi haurà, aquest ja estava acceptat, que Joan Pau Miquel, l'exconseller delegat de la Banca Privada d'Andorra, que va explicar perfectament com es va ensorrar el banc arran de les maniobres de l'Estat per tenir informació dels Pujol, però al mateix temps és evident que hi ha un vincle entre la confessió i l'Operació Catalunya, és a dir, si segurament Jordi Pujol no hagués estat pressionat pels motius que siguin per confessar no ho hauria fet, però al mateix temps l'existència de la deixa és molt prèvia a qualsevol existència de l'Operació Catalunya. Per tant, és compatible dir que els Pujol tenien diners sense regularitzar a l'estranger amb el fet que hi va haver poders de l'Estat que van tenir molt interès en explicar que els Pujol tenien diners sense declarar a l'estranger. Les dues coses són compatibles i estarà bé saber si efectivament els testimonis diuen la veritat o no, que últimament cada vegada que un testimoni va dir la veritat el jutjat, i això ha passat en el cas de la instrucció de la Dana, doncs hi ha mancances, hi ha una relació elàstica entre la veritat i la declaració dels testimonis.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, per dir-ho fi.
Estic bastant d'acord amb el que diu. Crec que és absolutament compatible investigar què són les clavegueres de l'Estat amb qualsevol govern. És igual que sigui el govern del PP, com després Sánchez va dedicar-se a utilitzar el Pegasus per paradoxalment espiar els seus propis socis d'investidura d'Esquerra Republicana, com el fet de que pugui haver una investigació sobre de quin és el volum de l'enriquiment de la família Pujol i quin és l'ús que es va fer de la presidència de la Generalitat per enriquir-se amb lo personal, i que són temes absolutament compatibles. Una altra cosa és que vaig i vist que Salvador Illa s'havia reunit amb Pujol per preguntar-li per el seu estat de salut, i he vist avui o ahir una fotografia. Jo crec que han passat tants anys de tot plegat que a dia d'avui l'efecte polític que té això, l'impacte sobre la societat, està descomptat. No té un nou impacte, encara que sortís una condemna de no sé quants anys per a tota la família Pujol.
Sí. Jo en això no sé si estic tan d'acord, perquè en el fons sí que hi ha un punt en què, malgrat tot, no ha acabat mai esquitxant la família. O sigui, no ha acabat esquitxant mai de forma directa el president, i per tant, si alguna cosa sortís... Sí que podria marcar. En tot cas, crec que els dos ho heu explicat molt bé. Hi ha aquesta compatibilitat en poder veure que és clavegueres de l'Estat i que el que és, evidentment, doncs passar d'un patrimoni de 3.000 euros a 40 milions d'euros, que això implica en els anys una rendibilitat del 48%, que, no sé, si té un assessor financer que ens digui com ho van fer, perquè aquesta rendibilitat no la dona absolutament cap negoci al món.
Doncs veurem si traiem l'aigua clara en aquest judici o com evolucionen les coses. Ho deixarem aquí, que són pràcticament les 4 de la tarda. Oriol Marc, Alicia Puig i Joan López Alegre. Gràcies a tots tres.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies.
Ho deixem aquí, quedant 40 segons per arribar a les 4, 40 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per continuar sentint les notícies durant la tarda als blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.